Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Llum al final del túnel, la rehabilitació de 17 comunitats de veïns de Torreguitart és a punt de finalitzar després de més d'un any amb els treballs en marxa. Els treballs suposen la culminació d'un procés que s'ha allargat durant 10 anys per la falta d'acord amb qui havia de finançar la reparació dels blocs construïts per l'empresa Vimusa. De fet, entre les pegues que hi troba el president de l'Associació de Veïns del Barri, Antonio Recio, hi ha que ara la reparació s'ha pagat entre l'Ajuntament i la Generalitat, a diferència de la primera fase de les obres, assumida íntegrament pel consistori, aleshores liderat per Manuel Bustos. Ho ha explicat així.
El problema físic de reparar, de treure un totxo i posar un altre, o tirar una paret i posar una altra, això ja ho sabia fer el constructor. Ara, com fer per anar a la caixa pública, demanar diners a la Generalitat, demanar diners a l'Ajuntament i fer un camí per aquests diners vinguin a les comunitats, això és el difícil. Pensa que sense aquesta ajuda cap comunitat podria arribar a demanar subvenció.
La rehabilitació de les 17 comunitats de propietaris entre Plaça Espanya i Alcaldemoix ha tingut un cost d'1 milió d'euros.
Titulars.
Avui és 23 de març, comença el compte enrere per Sant Jordi. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Quan falta tot just un mes, hem conegut algunes de les novetats de la Diada d'enguany, que tornarà a estar condicionada per la pandèmia. Els llibreters podran treure les parades al carrer durant la setmana del 19 al 25 d'abril, però les hauran d'ubicar davant dels seus establiments. N'ha parlat Joan Fàbregas, de la Llar del Llibre, al Cafè de la Ràdio.
La proposta, insisteixo, feta pel gremi, és que cada un pugui posar una parada davant de casa seva o a 100 metres, diguem, de la seva botiga, si davant té un carrer estret o un carrer que hi hagi arbres i no s'hi pugui posar, o que hi hagi un gual i tampoc s'hi pugui posar. O sigui, buscar un lloc, cada llibreter que busqui un lloc que sigui més adient per fer-ho.
Per la seva part, els floristes avisen que les roses seran limitades aquest any per les dificultats d'importació.
Sabadell reconeix la figura de Pere Casaldàliga amb el lliurament de la medalla de la ciutat al mèrit ciutadà a títol pòstum.
Casaldàliga va iniciar la seva trajectòria com a sacerdot en un Sabadell molt diferent a l'actual. Ricard Costa Jussà, provincial dels missioners claretians, ha explicat que aquesta primera experiència a la ciutat el va marcar de per vida. Són declaracions al Cafè.
Estem parlant d'un Sabadell, diguem, industrial, d'un Sabadell de les Barraques, d'un Sabadell de Can Oriac, de Torre Romeu, de Can Puigdener, i ell, tot això, es trobava temps per a tothom i tothom podia acudir a ell. No? Jo crec que, i per tant, això marca aquesta experiència, i la va acompanyar sempre en el servei que se li encomanés.
El lliurament, que es farà en format telemàtic, començarà a 6:45 de la tarda al Saló de Plens.
Aaron Rey serà el primer protagonista de l'Hotel Suís d'avui a partir de les 2:00.
El mitjapunta del centre d'esports va tornar a la titularitat dissabte, just abans de l'única visita en tot el calendari a Galícia, la seva terra, on el Sabadell jugarà aquest diumenge contra el Lugo. L'equip d'Antonio Hidalgo, per cert, va caure ahir a l'últim lloc de la classificació.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Repassem primer de tot la previsió del temps amb el Xevi Soler. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs poques novetats amb la previsió meteorològica. Avui hem de continuar parlant de domini de l'ambient assolellat en general, en el gran part del territori, tret, això sí, de punts del sud de la Costa Brava, nord del Maresme, on aquí hi ha alguns intervals de núvols baixos que podran estendre's una miqueta més cap a l'interior al llarg d'aquesta propera tarda, però en principi, sense cap tipus de precipitació. I tot això acompanyat de temperatures que al litoral i prelitoral fregaran els 20 graus i una miqueta més baixes encara, això sí, a punts de la depressió central, a Ponent, Pirineu i Prepirineu. Aquí el termòmetre creiem que podrà arribar com a molt al voltant dels 16 o 17 graus. De cara als propers dies, poques novetats. Demà domini de l'ambient assolellat, alguns núvols d'evolució a la tarda i de cara a dijous sí que pot caure algun feble ruixat al Pirineu de Girona a la tarda, però seria un fenomen molt i molt localitzat. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El que fa a la situació del trànsit a les carreteres catalanes, a banda de les afectacions per el pas de la Volta a Catalunya en aquesta segona etapa, avui a Banyoles. També hem de destacar que a la P7 hi ha un carril tallat al Papiol en direcció a Girona per un accident. Hi ha uns 3 quilòmetres de cua des de la B23 a Molins de Rei. I pel que fa a la situació del transport públic, quina és la situació a hores d'ara? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Després de 16 mesos en obres, la rehabilitació de 17 comunitats de veïns de Torre Guitart està a punt de completar-se. Són uns pisos construïts per l'empresa municipal d'habitatge Vimussà que presenten deficiències estructurals. Després de més d'una dècada de lluita veïnal, els propietaris dels immobles podran veure com l'Ajuntament i la Generalitat han complert la seva paraula de reparar tots els immobles. Els veïns afectats estan satisfets de veure com els seus pisos són rehabilitats, però no deixen de ser crítics amb les administracions.
Han estat 10 anys de negociacions amb Vimussà, l'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per aconseguir la rehabilitació de 17 comunitats de veïns de la plaça Espanya i de l'Avinguda Alcalde Moix. Ara bé, les famílies afectades recorden que en una primera fase el govern de Manuel Bustos va reparar 7 comunitats que patien les mateixes afectacions. En canvi, la resta han hagut d'esperar una dècada per aconseguir el mateix. El president de l'Associació de Veïns de Torre Guitart, Antonio Recio, lamenta la discriminació que han patit aquests veïns.
Sí que en contraposició dels altres 7 edificis que s'han reparat, són discriminats. Per què? Pues perquè el sistema de reparació, els mitjans de reparació, no són els mateixos. No és el mateix comptar amb tot l'Ajuntament abocat, tota la Generalitat abocat a la reparació amb un pressupost obert, que no a l'associació de veïns i els veïns com promotors i un pressupost tancat i 10 anys envellit.
De totes maneres, assegura que ara podran dormir més tranquils sabent que els seus immobles ja no pateixen danys estructurals d'origen.
No podrem fer tot el projecte, perquè ja t'he dit que hi ha un decalatge entre el que ens trobem que ha succeït en els últims 10 anys en aquests edificis, però bueno, al final jo crec que tindrem uns edificis prou bons i prou segurs com per treure'n una mica qualsevol inquietud. ¿Vale? I això és la part més important de l'obra, el quedar-nos a casa sabent que el pis està bé i que no patirem per cap risc.
La rehabilitació dels immobles té un cost d'1 milió d'euros que es pagaran en un 70% en fons municipals i un 30% per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. L'aprovació de les dues subvencions es va fer efectiva el tercer trimestre del 2019 i l'Ajuntament es va comprometre a avançar els seus diners per fer possible l'inici de la reparació.
I l'Ajuntament de Sabadell ha lliurat documentació diversa als Mossos d'Esquadra en relació a la compra de l'antiga fàbrica tèxtil durant el mandat del govern quadripartit. La policia catalana té una investigació oberta per esclarir possibles irregularitats en l'operació, inclòs en una causa paral·lela relacionada amb el blanqueig de capitals. Els Mossos han sol·licitat tota la informació a instàncies de la Fiscalia arran d'una denúncia prèvia.
El portaveu del govern municipal, Pol Gibert, ha assegurat que col·laboraran amb la policia en tot el que sigui necessari per dirimir si el procés de compra de l'art tèxtil es va fer de forma correcta. En aquest sentit, Gibert ha tornat a carregar contra Matías Serracant, alcalde, en el moment de l'operació, l'any 2018, i Juli Fernández, aleshores tinent d'alcalde de territorial per no haver donat explicacions convincents a la Comissió de Transparència de l'Ajuntament.
El que ha canviat és que ara hi ha una investigació de Mossos d'Esquadra, diguem, no?, que el govern doncs podia tenir evidentment la seva inquietud per aquesta operació, conèixer-nos com es va fer i que es va pagar doncs molt més, pagant el que valia menys i a més es va pagar amb un clan mafiós, no? El que doncs sembla que hi ha doncs alguna base perquè els Mossos d'Esquadra doncs investiguin, amb la qual cosa també aquesta part de tranquil·litat que hi ha, doncs els Mossos d'Esquadra investigant per aclarir què va passar en aquell moment i aportar el màxim de llum possible en una operació doncs que no està ben bé clara des del punt de vista, diguem, de sentit comú de molta gent, no?
Des de la Crida, però, s'han defensat, tot assegurant que la formació sempre ha estat a disposició per explicar tot el procediment de compra de la nau i ha afegit que el secretari municipal n'avalava el procediment. De la mateixa manera, els anticapitalistes han insistit en l'origen polític de la denúncia inicial efectuada pel Partit Popular.
Pere, quan comença la investigació?
El cas va saltar a la llum el gener de l'any passat, quan va transcendir que els Mossos havien inclòs la compra de l'art tèxtil per part del quadripartit en una investigació per presumpte blanqueig de capitals per part de la família Jodorowicz. Segons els informes policials, el clan familiar va vendre la nau al consistori per 3,2 milions d'euros un any i mig després que l'adquirís per 500.000. La policia catalana considera que l'operació per la qual el clan s'hauria embutxacat 6 vegades més que la inversió inicial hauria servit a la família per blanquejar diners procedents d'activitats il·lícites.
L'associació Ethos ha doblat l'atenció telefònica per poder normalitzar al màxim el seguiment i les rutines que han dut a terme els seus usuaris durant la pandèmia. Aquest pot ser un dels motius pels quals l'entitat no ha detectat recaigudes en les addiccions per part de les persones ateses ni tampoc una davallada en el nombre de serveis que van dur a terme el 2020.
En total es van poder atendre unes 380 persones l'any passat, la immensa majoria a través de vies telemàtiques. Com ha explicat la psicòloga i treballadora social Susana Lánguiz al Cafè de la Ràdio, és una xifra molt semblant a la de l'any anterior. Per aquest motiu conclouen que la pandèmia no els ha afectat en gran mesura. Només han detectat una petita caiguda en el nombre de joves atesos per primera vegada. Lánguiz ha apuntat un possible motiu.
Creiem que això s'explica degut a les limitacions en el funcionament de tota la xarxa pública a nivell sanitari, a nivell de serveis socials, a nivell d'educació, que són administracions o serveis que ens deriven usuaris i que, per tant, amb totes les limitacions que ha hagut, ha sigut més difícil fer aquestes derivacions.
I és que l'associació Ethos va dedicar 1.120 hores d'atenció telefònica als seus usuaris, de manera que van poder continuar amb les rutines que els mantenen lluny de les addiccions. Des de l'entitat, és un dels elements que més posen en valor de tot el procés d'adaptació que van haver de fer l'any passat.
El que van fer és mantenir totes les activitats que portàvem a terme a l'entitat, però de forma telemàtica. De manera que això propiciava molt mantenir l'estructura diària dels usuaris i les seves rutines, a més de tenir molta cura, de fer un seguiment molt més exhaustiu, perquè algo que ens ha tret aquesta pandèmia ha sigut poder demostrar físicament l'efectivitat cap als usuaris. Llavors, bueno, això ho hem treballat moltíssim amb missatges telefònics, amb trucades de seguiment pràcticament diàries.
De moment, l'associació s'ha traslladat al carrer Garcilaso en un espai cedit per l'Escola Pia, mentre l'Ajuntament rehabilita el seu local habitual, la Torre de la Serra d'en Camaró. És previst que les obres acabin a l'estiu.
I atenció, perquè un estudi impulsat pel Taulí i la Universitat de Barcelona conclou que la violència masclista afecta la salut mental de les víctimes, a més de la física. Després de 2 anys investigant entre 120 dones, tan afectades com d'altres que en principi no creuen haver-la patit, s'ha confirmat que la correspondència entre la violència de gènere i també diverses patologies.
La titular de l'estudi, Ximena Goldbert, ha explicat al programa Al Matí que el risc de patir ansietat o depressió es duplica i fins i tot es triplica, però també s'observen problemes cardiovasculars, càncer, diabetis i intents de suïcidi. Ara han descrit els processos neurobiològics que les afecten.
Las mujeres con antecedentes de violencia tienen un funcionamiento de esa respuesta al estrés diferente, ¿vale? Diferente de mujeres que no han sufrido violencia. Y este funcionamiento diferente, exactamente con esas características, está descrito para personas que tienen depresión, ansiedad y también otras enfermedades. Entonces esto para nos es un indicador, es un link, digamos, que nos permite entender la relación entre estas dos cosas. Y sobre todo, muy, muy importante, reconocer que ese cambio en el funcionamiento del cuerpo de estas mujeres es consecuencia de la violencia, ¿vale? No es una cosa que estaba antes, sino que se ha desarrollado en el contexto de esta violencia.
La incidència en el component biològic ajuda les víctimes a entendre el que està passant. Algunes dones no eren conscients d'haver patit violència fins que els van llegir les preguntes indicadores.
Su pareja trataba de impedirle que viese a sus amigos o amigas o trataba de evitar que usted se relacionara con su familia. Esto es un indicador de violencia. Insistía en saber dónde estaba usted en cada momento o esperaba que usted pidiese permiso para salir fuera de casa. Esto es un indicador de violencia. Sospechaba injustificadamente que le era infiel. Se negaba a darle dinero para gastos del hogar cuando él tenía dinero para otras cosas. Le impedía tomar decisiones relacionadas con la economía familiar. No le dejaba trabajar o estudiar fuera de casa. o le insultaba o le hacía sentirse mal consigo misma o le humillaba de frente a otras personas.
Goldberg diu que les que van passar per un procés terapèutic presentaven millor salut a llarg termini. Per això recomana buscar ajuda el més aviat possible, si bé puntualitza que el primer pas l'ha de fer la dona. Demana fer-ne difusió perquè tothom sàpiga què és el que passa a les víctimes i poder afrontar-ho. Aquesta informació no s'inclou normalment quan se les assessora. La Generalitat de Catalunya té en compte aquesta feina feta a l'hora de prendre decisions en polítiques públiques. Goldberg, però, insisteix que fan falta encara més recursos i més formació als professionals que poden atendre dones maltractades, com per exemple els policies.
I pel que fa a l'evolució de la pandèmia, cada cop són més les veus que alerten que la quarta onada estaria més a prop. L'evolució de les dades és negativa i Sabadell no n'és una excepció. La velocitat de contagi ha tornat a pujar aquest dimarts i ja és de l'1,43. També creix el risc de rebrot fins als 371 punts, 38 més que ahir, i la incidència acumulada 14 dies, que ha passat dels 238 als 257 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores han declarat 49 positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia als 16.184. En canvi, no hi ha hagut cap mort respecte d'ahir i es mantenen a les 522. Segons les dades del Departament de Salut, a hores d'ara ja hi ha 9.941 persones amb les dues dosis de la vacuna posades i 18.488 amb la primera.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Continuem endavant quan passen pràcticament 2 minuts de 3:45. Sabadell tindrà 18 instal·lacions per donar allotjament als gats que viuen al carrer, uns dispositius que s'han anomenat catotels. De fet, la ciutat ja tenia 4 estructures d'aquest tipus construïdes per l'associació ProGat el 2019, gràcies a una subvenció. Ara s'ampliaran en 14 unitats més, a part de la distribució de jocs de menjadores i abeuradores per tota la ciutat. Són unes mesures emmarcades en l'objectiu de convertir Sabadell en una ciutat pet-friendly.
Els catotels els permeten que els gats es puguin refugiar en cas de perill o inclemències meteorològiques i també que l'espai públic estigui més net, ja que l'aliment i el pinso queden apartats del carrer. I és que aquests hotels per gats són, de fet, antics contenidors de reciclatge de vidre, per exemple. D'aquesta manera, des del consistori també defensen que la visibilització de les colònies de gats farà que la ciutadania estigui també més conscienciada. Segons dades municipals, a Sabadell hi ha 104 colònies controlades amb un total de 1.300 gats, aproximadament. Per millorar el seu benestar, també es distribuiran 15 menjadores i abeuradores per una quinzena de colònies més.
Afegim diversos apunts més en format més breu. Sabadell posa en marxa la quarta edició de la lectura a l'abast de tothom, un projecte per fomentar les relacions de lectura entre joves i grans.
El servei pretén desenvolupar competències bàsiques socials i ciutadanes. És el quart any d'aquesta edició i s'haurà de realitzar virtualment per la pandèmia del coronavirus. Jessica Sánchez, directora de la Biblioteca El Safareig, explica a qui va adreçat aquest projecte.
Està destinat a l'alumnat d'educació secundària obligatòria, que en aquest cas és en quart de l'ESO. I és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, que aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania i sobretot que es posi en joc els seus coneixements i capacitats cap a un servei a la comunitat.
Paral·lelament, la Diputació de Barcelona i la Generalitat han posat en marxa Atena, un servei que permet consultar i demanar en préstec qualsevol document de qualsevol biblioteca de Catalunya.
Presència sabadellenca, la nova direcció de la Joventut Nacionalista de Catalunya, Ariadna Urroz, ha estat elegida presidenta del Consell Nacional i Pau Argelaguet és el nou responsable d'Estratègia Digital. I els Mossos resolen a Rubí un segrest que s'havia produït per coaccionar una dona per un judici sobre violència de gènere.
Els Mossos de l'Hospitalet de Llobregat van rebre la trucada d'una dona alertant que la seva exparella s'havia emportat per la força el seu cosí. El noi va ser trobat en una casa d'una urbanització a Rubí. Els agents van establir que la motivació principal del rapte va ser la gelosia perquè la dona hagués refet la seva vida sentimental. El presumpte autor del segrest tenia pendent declarar com a encausat en un judici de violència masclista i ja ingressat en presó preventiva. El seu còmplice ha quedat en llibertat amb càrrecs.
A un mes per Sant Jordi, us ho hem dit en titulars, l'Ajuntament de Sabadell i les llibreries de la ciutat han acordat que aquests establiments podran vendre llibres al carrer del 19 al 25 d'abril durant tota la setmana. Ho ha anunciat aquest matí el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, al programa El Cafè de la Ràdio.
El que estem preveient ara és el que vam parlar amb les dues llibreries que participaran, que és crear un espai proper en les seves pròpies ubicacions perquè puguin durant tota la setmana estar en aquest pol d'atracció especial amb el tema dels llibres, i que no serà només per tant el dia de Sant Jordi, sinó un dia de dilluns a diumenge.
Des de les llibreries, Pere, ho veuen bé?
Sí, de fet, és una proposta avalada pel Gremi de Llibreters de Catalunya, que s'aplicarà també a la nostra ciutat. Ara bé, no hi haurà les grans parades dels anys anteriors a la pandèmia en un sol espai, sinó petites parades davant de les llibreries on es destacaran les novetats de la Diada. Ho ha detallat Joan Fàbregas, de la Llar del Llibre.
Una cosa són les parades que es posen per Sant Jordi grosses i tot això, i l'altra cosa és que davant de casa teva poses una tauleta amb les quatre novetats, que això és el que es proposa, perquè si no tornarem a tenir el mateix problema, i és que hi haurà aglomeracions, i no hi pot haver aglomeracions. I si es fan parades d'aquestes grosses, llavors ja s'ha de perimetrar el lloc, s'ha de fer entrades i sortides, s'ha de fer coses d'aquestes que llavors ja no té massa sentit.
Pel que fa als floristes, esperen que aquest any hi haurà un auge en la compra de roses. De fet, arran dels problemes amb el coronavirus que tenen alguns països productors, recomanen reservar les flors amb temps, ja que hi pot haver falta d'estoc. Ho apunta Sergi González, president del Gremi de Floristes de Sabadell i gerent de Garciflors.
Com a Holanda no està arribant tota la flor que necessitem. A Ecuador, el tema pandèmic allà també està molt fotut, a Ecuador i Colòmbia, que venen molta rosa d'allà. Llavors, clar, els proveïdors estan dient: vigileu que potser no tenim les roses, eh? Encarregueu que potser no. Llavors jo transmito este mensatge de mis proveedores i dic que encarregueu la rosa amb temps.
Més enllà de l'activitat comercial, els tècnics de cultura estan treballant amb les activitats habituals als carrers per Sant Jordi, com ara lectures públiques, signatura de llibres o espais de contacontes, tot plegat amb aforaments controlats i sempre subjectes a les últimes restriccions que aprovi el Procicat.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé. Estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Minuts per arribar al punt de les dues, actualitat més enllà de la ciutat, i comencem parlant de PSOE, PP i Vox, que han impedit que la mesa del Congrés admeti a tràmit la llei d'amnistia impulsada pels partits independentistes. Les tres formacions hi han votat en contra i la proposta no s'arribarà tan sols ni a debatre a la cambra baixa. Abans de la votació, els lletrats del Congrés havien proposat a la mesa no admetre la llei a tràmit, tot al·legant que la concessió d'un indult general als presos independentistes entraria en una contradicció amb l'article 62 de la Constitució, que diu que no es poden concedir indults generals. I Pere Aragonès se sotmetrà a una qüestió de confiança mig mandat en cas de ser investit president de la Generalitat.
Així ho han acordat Esquerra i la CUP, tal com ha afirmat el presidenciable republicà en un article publicat al diari Ara. A banda, Aragonès explica que l'objectiu no és només salvar la investidura, sinó aconseguir que la CUP doni suport als pròxims pressupostos catalans. El republicà ha dit que té l'obligació de buscar un pacte amb Junts fins divendres, quan és previst que se celebri al ple d'investidura. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, inicia avui la ronda de contactes per proposar un candidat.
I precisament Esquerra i la CUP cada cop es van coneixent més detalls d'aquest document, predocument d'investidura. Haurien pactat que durant la primera meitat de 2023 es decideixi si es manté o no la taula de diàleg amb l'Estat. És un dels punts d'aquest preacord que s'ha donat a conèixer avui i que la militància dels anticapitalistes haurà d'avalar. L'acord amb Esquerra també inclou una taula de partits i entitats independentistes per fixar una estratègia i preparar un nou embat democràtic, diu literalment el text, amb l'Estat. En qüestió del coronavirus, Alemanya fa marxa enrere la desescalada i mantindrà un confinament estricte per Setmana Santa.
La cancellera Angela Merkel ho ha acordat amb els líders regionals davant de l'augment dels contagis al país. El confinament s'estendrà fins al 18 d'abril i suposa el tancament d'hotels, restaurants, gimnasos i espais culturals, així com els comerços no essencials, unes mesures que s'enduriran durant els 5 dies de Setmana Santa. Les autoritats del país han acordat tornar-se a reunir el 12 d'abril per decidir si mantenen la quarantena parcial en vigor des de fa 4 mesos.
I mentrestant continua la picabaralla per l'arribada de les vacunes. L'Agència Europea del Medicament ha ajornat l'arribada de la vacuna de Janssen fins a final d'abril. La directora de l'EMA, Emer Cook, ha assegurat aquest dimarts en una compareixença a l'Eurocambra que les primeres dosis d'aquest vaccí no arribaran fins a final del mes que ve. Per contra, i pràcticament al mateix temps que es feia aquest anunci, la responsable de la Comissió Europea per les compres de vacunes ha insistit que Johnson & Johnson entregarà les primeres vacunes Janssen a mitjans del mes que ve. I també hem conegut avui que el govern espanyol ha aprovat un augment de sou per al personal de les Forces Armades.
L'executiu ha avalat el decret del Ministeri de Defensa que modifica el reglament de les retribucions als militars. La portaveu del govern, Maria Jesús Montero, troba que aquest augment de sou és lògic i convenient, argumentant que s'han incrementat els requisits exigits als militars per la seva titulació i formació.
I fem un últim apunt. Atemptat als Estats Units, un home ha assassinat 10 persones amb un rifle en un supermercat a Colorado.
Els fets s'han produït a la ciutat de Boulder a les 3 de la tarda, hora local. La policia ha detingut l'únic sospitós del tiroteig i encara continua sense aportar detalls de la investigació. Només s'ha sabut que el presumpte autor també ha resultat ferit. Aquest és el segon tiroteig que hi ha als Estats Units en una setmana.
Recte final del Notícies Migdia. Sabadell lliurarà aquesta tarda la medalla de la ciutat al mèrit ciutadà a títol pòstum al bisbe Pere Casaldàliga.
La contraportada.
Es farà 6:45 a la sala de plens de l'Ajuntament. Es tracta d'un reconeixement a l'itinerari d'algú que es va lliurar la defensa dels més pobres i la nostra ciutat va ser el seu primer ministeri.
El nomenament es va aprovar per unanimitat al ple a petició d'Esquerra Republicana i suposa un reconeixement a l'itinerari d'algú que es va lliurar la defensa dels més pobres. Ricard Costa Jussà, provincial dels missioners claretians, ha recordat el bisbe de São Félix al programa El Cafè de la Ràdio.
Pere Casaldàliga ha estat una persona que des del seu origen a Balsareny fins al seu treball darrer, no?, allà al Mato Grosso amb tots aquests anys de bisbe, ha estat una persona que ha lliurat la seva vida amb inquietud al servei dels altres. Ho va fer descobrint el naixement de la seva vocació en una família cristiana, amb anhel i preocupació pels altres, amb el martiri del seu tiet, també el va marcar ja en els seus inicis, i després també descobrint una congregació missionera oberta al món, en el qual el va portar els seus 6 anys gairebé que va estar acabat d'ordenar a Sabadell.
Del Sabadell industrial dels anys 50, Casaldàliga diu que és el seu primer amor, ja que fou el seu primer ministeri. De Sabadell va passar a Barbastre i després a Madrid. Llavors va passar al capítol general i es va oferir per la missió a l'Amazònia.
Quan el 67, en el capítol de la congregació, ell i altres s'ofereixen per obrir la missió al Brasil, poc es devia pensar que al poc temps el papa el nomenaria bisbe d'aquella regió. No obstant, allà va descobrir també una causa fonamentada per l'Evangeli al servei de les persones. I es va descobrir aquestes les seves grans causes, que diu sempre, no? La terra, en aquell cas Llatinoamèrica, quan va ser Sabadell, quan va ser a cada lloc on ha estat, les persones, l'ecologia, els pobres.
Uns pobres que al Brasil eren les poblacions indígenes i a Sabadell els immigrants. Creia en el diàleg interreligiós i intercultural. Fou professor de l'Escola del Cor de Maria, de compromís local i mirada universal. Els diumenges Casaldàliga feia un programa a Ràdio Sabadell.
Doncs també recordant aquesta vinculació de Pere Casaldàliga, que rebrà la medalla al mèrit ciutadà títol pòstum aquesta tarda amb Ràdio Sabadell. Nosaltres posem així el punt final a Notícies Migdia. Un informatiu que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora a partir de 2:45, però podeu continuar informats mentrestant al portal de continguts de l'emissora i també les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.